El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com estàs, Joan Anton?
Molt bé, Roger, molt bé.
Això és la Terra es plana. Si el tió, els Reis o el Pare Noel encara no sap quin llibre regalar, el Joan Anton Català té un bon ventall, si el que us interessa és la ciència. 100 qüestions sobre l'univers, Projecte Galileu, una novel·la juvenil també, 100 històries de l'aventura espacial, una breu i atzarosa història de la vida, geopolítica de l'espai. En fi, Joan Anton, els Reis poden ser esplèndids i si van a les llibreries i volen regalar ciència, et tenen a tu, eh?
Oh, bueno, a mi i a molts altres, però sí, a mi també em tenen, sí.
Mira, avui aquesta secció de la Terra es plana té aquesta banda sonora.
Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful.
Avui hem preparat un...
Que bonic, que bonic.
Sí? Tu t'agrada el Nadal, eh?
Oh, molt, molt, molt.
A mi... I la loteria?
Gens.
tu vull res de res,
no,
eh?
No, jo vull treballar i demà també treballar i l'altre també treballaré, sí. Ah.
O sigui, no tens ni aquella il·lusió que et pugui tocar perquè simplement no has comprat dècims.
No. Saps què passa? Que les probabilitats són tan, tan petites. És cert que algú li toca, eh? I això de les probabilitats... Però mira, què vols que et digui? No, és que ni hi penso.
I si toca aquell dècim que tu tenies al davant i vas dir, jo amb això no hi crec.
Saps què passa? Com que no el vaig tenir al davant...
Però i si el té el teu veí?
Com que no ho sabré tampoc...
I te l'ha ofert el teu veí.
Com que no m'ofereix després... ningú. Com que ningú no m'ofereix números de loteria... No, a veure, no crec... A veure, això no vol dir que si toca el barri, jo estaré molt content, evidentment, per la gent que li hagi tocat.
I és avui tocarà el Serrallo, ja ho veuràs.
Val. Però escolta'm, estaré molt content pels meus cosins, eh? Si tota la meva família, el Serrallo de Tarragona, si l'han comprat. Ja està, no sé, no... I no crec que pensi què ruc que vaig ser. No crec que ho pensi. I si ho penso em durarà un segon, no sé, crec, eh?
Escolta'm, estava pensant aquests dies, hi ha astronautes, Joan Anton, que aquest Nadal el passaran lluny de la família?
És a dir, tant!
Sí, no?
I tant! En aquest moment tenim 7 astronautes en òrbita a l'Estació Espacial Internacional i, si no recordo malament, 3 de xinesos a l'estació xinesa. Sí, sí, i tant!
Tu ara mateix, si poguessis firmar, firmaries passar un Nadal a l'espai?
Sí, senyor.
Sense la teva família, eh?
A veure...
Tu sol, amb un xinès, un rus i un americà.
Això que és un acudit. Sí, en bitllet de tornada. Estem parlant de l'Estació Espacial Internacional, per exemple, que després...
Fer-se el dinar de Nadal, eh? Amb la teva dona, les filles...
Ara en parlarem dels àpats de Nadal, però, a veure, jo preferiria anar-hi que no fos Nadal. A veure, si ho hem d'explicar així, jo voldria anar-hi. Punt. Si ha de ser obligadament que m'ha de coincidir un Nadal, què hi farem? No seria el moment que jo triaria, per anar a l'espai, però però com que l'espai no s'hi va per 2 dies, s'hi va per 6 mesos, més o menys, doncs mira, si toca Nadal, però jo estaria molt content d'anar a l'espai, i tant.
I si per Nadal et trobessis un extraterrestre i li haguessis d'explicar què és Nadal?
Com que li hauria d'explicar tantes coses abans, l'última cosa que li explicaria és què és Nadal. És a dir, hi hauria tantes coses a explicar-se, més bàsiques, que què és Nadal, no? Simplement és entendre'ns ja d'entrada. No crec que arribéssim ni a parlar del Nadal.
Avui amb el Joan Anton Català a la Terra es plana descobrim com se celebra Nadal fora del planeta Terra. Al llarg de la història, Joan Anton, moltes tripulacions deuen haver coincidit a fer una missió que caia per dates nadalenques. Quina va ser la tripulació a celebrar Nadal a l'espai? La primera que ho va fer?
Mira, va ser la de l'Apollo 8 l'any 1968. Aquests eren els astronautes Borman, Lowell i Anders. I això és molt divertit perquè, fixa-t'hi, els serveis d'intel·ligència... Estaven en plena cursa espacial, no? I els serveis d'intel·ligència nord-americans es van equivocar. Creien tenir informació que deien que els soviètics... estaven a punt d'enviar una nau tripulada, una missió tripulada, a fer un tom a la Lluna. Aquesta ha estat la primera missió tripulada a fer un tom a la Lluna. I clar, això els nord-americans no ho volien permetre, perquè amb l'ideari, amb l'imaginari del públic, això era com molt equivalent a arribar a la Lluna, tot i que encara no aterrar-hi. I no volien deixar que els soviètics continuessin liderant, com havien liderat tota la cursa espacial. I deien, no, això no ho podem permetre. De manera que agafen els tios, els nord-americans, l'Apollo 8, que ja estava prevista aquesta missió, però que era una missió prevista per entrenar en òrbita de la Terra. No passen a la Lluna. Havien de provar el nou coet, el Saturn 5, que per cert tenia un munt de problemes encara, i l'havien de provar en òrbita de la Terra, però amb uns quants mesos, molt pocs abans, decideixen canviar la missió i diuen, no, hem d'anar a fer un tomb a la Lluna abans que els soviètics ho facin. Clar, un canvi així, et pots imaginar que s'ha de pensar molt, no es pot improvisar una cosa d'aquestes, per tant assumeixen molts de riscos. En el moment en què ho fan, en aquell moment valia tot, tio. Jo ara ho penso i dic, com feien aquestes coses? Se'ls havien mort 3 tripulants de l'Apollo 1, que això m'ho he explicat, durant un dia d'entrenament només un any abans. Estaven encara païnt tot aquell desastre i decideixen canviar en 2 o 3 mesos, crec que va ser, la missió de l'Apollo 8. Total, l'Apollo 8 se'n va cap a la Lluna i s'enlaira, de fet, el 21 de desembre de l'any 1968. Tot funciona a la perfecció, afortunadament. I el dia 24 arriben en òrbita lunar. Per primer cop veuen la part oculta del nostre satèl·lit, de la Lluna. Ningú abans havia vist la part oculta. Les naus sí, però humans no ho havien vist. I des d'allà, a més, envien una primera fotografia de la sortida de Terra, que és que des de la Lluna, quan surten del darrere de la Lluna, veuen la Terra que surt. I això s'anomena la sortida de Terra i és la primera fotografia que tenim vista des de l'espai d'una sortida de Terra. De manera que hi ha alguns que diuen que en realitat l'Apollo 8 va descobrir la Terra, perquè aquella imatge va ser tan impactant que moltíssima gent s'hi va enganxant a la imatge de la Terra vista des de la Lluna. Per celebrar el Nadal, el primer Nadal de la història, els tres tripulants van emetre aquella nit una comunicació llegint passatges del Gènesi amb imatges de la Lluna, i el comandant va acomiadar aquesta transmissió dient textualment, bona nit, bona sort, bon Nadal, i que Déu us beneixi a tots a la bona Terra. De pel·lícula. Es calcula que uns 1.000 milions de persones arreu del món varen escoltar la transmissió. També hi va haver crítiques per aquest contingut religiós que duia aquest missatge. I el dia de Nadal van tenir una agradable sorpresa, que no se l'esperaven, quan van obrir la capseta de queviures d'aquell dia i van trobar gall dindi amb acompanyament i 3 petites ampolletes, atenció, de brandy i regals de les seves famílies.
Joan Anton, com sempre passa en aquesta cursa espacial entre americans i soviètics, els russos no van trigar a fer aquesta seva pròpia celebració del Nadal.
No, ho van fer la primera vegada que tenim constància de que s'ha celebrat un Nadal per part dels cosmonautes soviètics a l'espai. Va ser l'any 1978, durant el vol de la Salyut 6, amb 2 tripulants, que eren el Romanenko i el Grechko, i ho van fer, atenció, el dia 7 de gener, segons el calendari ortodox, perquè clar, aquí ara podríem discutir de quan és el Nadal, no? I tenim el calendari cristià, per entendre'ns, i el calendari ortodox, rus ortodox, que això cau sobre el 7 de gener. I van fer una transmissió de televisió a la Terra, ho van celebrar amb begudes, sempre es fa la broma de que no va transcendir quines ni quantes van ser aquestes begudes, i això ho van celebrar el 7 de gener.
Hi ha un astronauta soviètic, per això, que inclús va arribar a passar 2 de Nadals a l'espai, no?
Sí, 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 Romanenko. Això, mira, hi ha una estació...
Seguits?
No. Hi ha una estació orbital soviètica, la famosíssima Mir, que va fer història, va ser la gran primera, n'hi havia d'altres, però aquesta va ser la que es va construir, la primera que es va construir a l'espai, i va marcar el camí a seguir per l'Estació Espacial Internacional que hi ha ara, no? Va romandre aquesta Mir en servei durant 13 anys i va ser la primera estació que vam tenir a l'espai que va ser habitada constantment, canviant tripulacions, però permanentment habitada. 12 tripulacions i van passar el Nadal a la Mir. I Romanenko, que ja havia anat abans, l'acabem de comentar, a l'any 1978 a bord de la Salyut 6, que és això que ho hem dit, i que ho va celebrar el dia 7 de gener seguint la tradició russa ortodoxa, va tornar a coincidir una celebració de Nadal l'any 1988, però a la Mir, i aquest cop seguint la tradició cristiana. Per tant, el tio, ja veus, que no es va perdre cap oportunitat de celebrar els Nadals a l'espai.
I, de fet, la primera dona astronauta a passar Nadal a l'espai també era soviètica.
Com no podia ser d'una altra manera, número 1 soviètic, l'any 1995, Yelena Kondakova es converteix en la primera dona a passar el Nadal a l'espai, també dins de l'estació Mir.
Som el Suplement, som a Catalunya Ràdio, avui parlant de Nadal a l'espai. Joan Anton, a l'Estació Espacial Internacional suposo que també fan festa grossa.
Sí, sí, això és el que ara es fa, i però veurem que té una tradició de les primeres tripulacions, i de fet va ser ja la primera tripulació a arribar a l'Estació Espacial Internacional, que va coincidir amb el primer Nadal. Van arribar el 2 de novembre de l'any 2000, i eren dos russos i un nord-americà. Allà comença tota la tradició que encara avui perdura dins de l'Estació Espacial, que bàsicament consisteix en enviar missatges de bons desitjos cap a la Terra el dia de Nadal. A més, en aquell moment el tripulant dels Estats Units va escriure un poema que va llegir, i des d'aquell moment han estat moltíssimes les tripulacions i molts els Nadals que s'hi han celebrat, perquè és una estació que roman habitada des de l'any 2000 de manera permanent. Costums, mira, doncs hi ha costum de fer-hi un sopar de Nadal, i els astronautes es preparen durant dies per a aquesta celebració. Per exemple, disfresses, típic, barrets de Nadal, barbes blanques de Santa Claus, això és el més típic. També aprofiten els astronautes per fer videoconferències amb les seves famílies, i des d'un dies abans hi posen músiques nadalenques i decoren una mica l'estació. En alguns casos també han fet durant el sopar alguna activitat de germanor. I mira, vaig trobar que, per exemple, la tripulació del Nadal del 2017 es van seure tots plegats per veure un episodi de la saga de la Guerra de les Galàxies que s'estrenava, que és el darrer Jedi, no? I l'any 2019 la tripulació va decidir projectar imatges d'un tronc de fusta cremant en una llar de foc per donar-hi més caliu en aquest sopar. Val? També s'enregistren vídeos, canten cançons, en fi, fan tot això que et deia de germanor. Com ja hem explicat en el cas d'altres naus, a l'Estació Espacial Internacional també s'hi respecten les tradicions de les diferents religions. Per tant, s'hi celebren els Nadals cristians i protestants, que estan basats en aquest calendari gregorià, que és el nostre, el que nosaltres utilitzem, però també s'hi celebren els Nadals russos ortodoxos, basats en el calendari julià. De manera que és habitual allà dalt tenir diverses celebracions en un mateix període, en aquest període que va des del 25 de desembre als primers dies de gener.
Avui amb el Joan Anton Català parlant de Nadal a l'espai. De fet, començàvem amb la secció amb un superclàssic del Dan Martin. Ara ho farem amb aquesta altra cançó. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Què passa amb aquesta cançó, Joan Anton?
Clar, va sonar a l'espai. De fet, anem a parlar ara dels transbordadors espacials, recordes? Els Space Shuttle, que eren aquelles naus en forma d'avió. El primer Nadal dins d'un transbordador espacial va ser l'any 1999, era el transbordador espacial Discovery, en una missió que havia d'anar a l'espai per fer manteniment del telescopi espacial Hubble, que ja teníem a l'espai. Doncs mira, la nit de Nadal, els astronautes resulta que tenen una agenda complicadíssima. Han de sortir a treballar molt dur fora de l'estació, de la nau, per reparar, per mantenir, fer manteniment d'aquest telescopi espacial Hubble. La sortida dels astronautes és de 8 hores treballant. I això és la nit de Nadal. I el dia de Nadal, cansats, la tripulació se'n va a dormir, i el dia de Nadal es desperten, i al despertar els hi sona aquesta música, I'll Be Home for Christmas, del Bing Crosby, aquesta que està sonant. I aquella nit, la nit del 25, sí que la poden celebrar de manera especial. Van fer un sopar, atenció, amb foie gras, d'ànec i truites mexicanes i un cassolet de porc salat amb llenties. És a dir, sabem perfectament el que van menjar aquells tripulants.
Això mateix, no? És a dir, el menjar que és tan exquisit a casa nostra, a l'espai, com s'ho fan aquesta gent?
Sí, perquè, clar, això de menjar una escudella, no?, que menjaríem nosaltres, doncs, en situació de manca de pes, no deu ser gaire convenient fer-ho. S'ha de planificar amb molta cura el menjar, no és gens senzill. Per exemple, imagina't una simple galeta. El mossegar una simple galeta que es pugui trencar i que tu ara et caurien molletes i t'expulsaries les molletes, a l'espai això no es pot fer. Aquestes molletes, en situació de manca de pes, floten i poden ser molt perilloses. Per instruments es poden enganxar, poden produir curtcircuits, en fi, s'ha de vigilar molt. Les dietes estan molt, molt, molt ben dissenyades. De fet, la NASA té una unitat específica de gent que s'anomena Space Food System Laboratory, que només té aquesta missió, que és definir, dissenyar quins són els àpats de les tripulacions dins l'estació espacial, i diuen que tenen molts mals de caps quan arriba el Nadal, perquè, clar, han de fer cosetes, no? Galetes sí, però mida mini, midi petita, perquè te les puguis posar a la boca d'una sola mossegada. També menjars, com tots els que es mengen allà, deshidratats, tot deshidratat. Primera, per estalviar pes, després per raons de seguretat, temes de caducitat, etc. Així que, fins i tot el dia de Nadal, els astronautes han d'hidratar el seu àpat de Nadal, com fan en qualsevol altre menú, no?
Mira, i una copeta? Una copeta de cava?
Prohibit. Alcohol prohibit totalment? Està totalment prohibit. Sí.
Dir, no hi ha ningú que s'hagi emborratxat a l'espai encara, Oficialment? O sí?
No, sí, a veure, cura. Estem parlant de l'Estació Espacial Internacional. Oficialment, oficialment alcohol prohibit. Oficialment. Després no sabem res més. Però ja he comentat abans que la primera tripulació soviètica que va fer una estada a l'espai durant el Nadal van celebrar amb begudes i que no havia transcendit ni quines ni quantes. Per tant, jo no m'atreviria a dir que no hi ha hagut ningú que no l'hagi agafat bona a l'espai. No m'atreviria a assegurar-ho. Però mira, et vaig llegir un menú típic de Nadal, de l'Estació Espacial d'avui en dia, modern. Gall d'indi rostit, pernil, marisc fumat, macarrons, mongetes verdes picants, bolets, amaniment de blat de moro, postres de nabiu i poma i pastís de fruites. No està gens malament, no sona malament, ni que sigui deshidratat.
Doncs no, té una pinta extraordinària, Joan Anton.
I a més es permet que els astronautes demanin, en antelació s'ha de fer, clar, plats especials que provenen de la seva terra, del seu lloc d'origen, per compartir-los amb els seus companys. I això se'ls envia amb naus d'aquestes que de tant en tant arriben per transportar-hi queviures.
Escolta'm, arbres de Nadal també n'hi ha a l'espai?
Sí. El primer va ser construït per la tripulació de l'Skylab, que va ser la primera estació orbital nord-americana, el Nadal del 1977, però no estava previst, de manera que van haver d'improvisar totalment i tirar mà de tot el que tenien d'andròmines que tenien per allà, i van fer l'arbre en llaunes i caixes de menjar buides, i van retallar una cartolina per posar a dalt, com si fos... No hi van posar un estel, hi van posar un cometa a dalt de l'arbre. Jo he vist fotografies d'aquest arbre i no està tan malament, tot i que està fet així, de manera... molt, molt casolana. El pla aquest de vol preveia que dos dels tres tripulants de l'Skylab sortissin també fora de la nau a treballar i a observar un cometa el dia de Nadal. I així ho van haver de fer, van sortir, van passar 7 hores del dia de Nadal treballant fora de la nau, i quan van acabar el passeig i van entrar, els esperava a l'altre company, a l'altre astronauta que estava esperant-los dins, i tots plegats van fer aquella nit un sopar de Nadal on es van menjar un bon pastís de fruites, que no sabem si també el devien improvisar, no sé si els hi van portar de la Terra o van haver d'improvisar el pastís amb les fruites que hi havia. I també van tenir regals. Les dones dels astronautes s'havien encarregat que es transportessin, ja veuràs què originals els regals, corbates. Corbates. Ah. Sí. I, de fet, ells van obrir aquests regals i van trobar les seves corbates per sorpresa, perquè no sabien que les seves dones doncs els havien enviat això.
I entre els astronautes també es fan regals?
Sí,
encara?
Sí. Es fan regals, però ho han de planificar molt de temps d'antelació, perquè, clar, tio, te'n vas 6 mesos a l'espai. No saps, bueno, sí que ho saps, quan et considera el Nadal, però potser fa 3 mesos ja que ets a l'espai. Per tant, tu has hagut de pensar molt qui seran els teus companys, què els hi vols regalar, i ho has de comprar. Ho has d'empaquetar i tu has d'endur cap a l'espai, val? Per tant, ho has de planificar. I a les famílies també hi envien regals, i hi ha companys que també envien regals cap a dalt, amb aquestes naus de transport que hi enviem en queviures, i envien aquests regals que són normalment sorpresa pels astronautes.
Joan Anton Català, que tinguis molt bones festes.
Igualment,
bon Nadal, i molta sort avui amb la loteria, malgrat tot. Malgrat
bueno,
que ets
i tu,
un...
també, tu també, crec que molts bitllets no en tens tu tampoc, no?
Ets un ateu de la loteria, Joan Anton.
Escolta, sí, però i tu? Perquè a mi m'has preguntat,
però i tu? A veure, jo no tinc un esperit de loteria tampoc gaire. Avui ho donarem tot.
Molt bé, Roger, has despistat molt bé.
Pel suplement, el que calgui.
Molt bé.
Una abraçada, Joan Anton.
Igualment.
Ara tornem.